Demà es compleixen 200 anys del naixement de Charles Darwin, l'home que va revolucionar la ciència a mitjans del segle XIX, quan va desmuntar la idea vigent fins aleshores de la creació divina del món. El bicentenari de Darwin coincideix amb un altre efemèride dels 150 anys de la publicació de la seva gran obra, L'origen de les espècies, el llibre on exposa les seves teories sobre l'evolució i la selecció natural. Com us anunciava la tertúlia, avui parlarem d'aquest científic britànic considerat el pare de la biologia moderna. Saludem el primer dels nostres convidats d'avui. És en Carles Lalueza Fox. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
És investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva, especialista en l'estudi del passat evolutiu humà a través de l'ADN. Senyor Lalueza Fox, situem-nos l'any 1859, publicació d'aquesta obra, L'origen de les espècies. Per què Darwin és una revolució?
Però jo crec que és una de les idees més clares sobre un problema molt complex. I és una de les, en aquest sentit, una de les, jo crec, de les idees més brillants i més fàcils d'entendre, fins al punt de que, per exemple, l'amic de Darwin, el Thomas Huxley, quan ho va llegir, no, va dir, ostres, que estúpid no haver-se acudit a mi, no? És a dir, que són aquelles idees que realment, fins que no les veus exposades en aquell context, òbviament ara ja nosaltres estem en un altre context, doncs potser no hi caus, no?
Si haguéssim de resumir les grans aportacions de Darwin en aquella època, i més tenint en compte, com ara també vostè deia, els escassos mitjans i coneixements que hi havia, quines serien?
Bé, la idea que hi havia predominant és que les espècies eren fixes i mutables, que havien estat creades, és a dir, hi havia també, òbviament, tot aquest context d'explicació religiosa, no només del món natural, sinó que és, òbviament, el que li va portar més problemes de nosaltres mateixos. I Darwin el que va fer, doncs, va ser donar una explicació fefaent de per què les espècies, diguéssim, podien crear-se, podien extingir-se, perquè competien entre elles i com la selecció natural, doncs, feia una tria dels que estaven més ben adaptats a unes determinades condicions. I, a més, doncs, va, òbviament, doncs, suggerir que això també afectava la història de l'ésser humà, amb la qual cosa ens va situar en el món natural, perquè totes les explicacions doncs, religioses eren doncs, que nosaltres havíem estat creats a part i que nosaltres teníem, per dir-ho així, doncs, un cert poder sobre les espècies, la resta d'espècies, i que la nostra història doncs, era diferent. No?
El resum expressat de manera prosaica és que venim del mico, diguéssim. Ja sé que vostès, els investigadors, aquestes coses tan directes i tan prosaiques no els agraden.
En fi, mico no seria un terme general, que tenim un avantpassat comú amb el ximpanzé i els nostres llinatges doncs, van diferir fa entre 6 i 7 milions d'anys. I a més, ara sabem pel registre fòssil i per altres evidències que el llinatge humà doncs, no és una línia de progrés única, sinó que senzillament és una línia molt arbustiva en el qual, doncs, en el llarg d'aquests 6 milions d'anys, doncs, hi ha diferents gèneres i multitud d'espècies humanes, les quals a vegades estan contemporànies, és a dir, que es veuen diferents espècies i totes s'extingeixen, menys nosaltres. Això és molt difícil d'entendre perquè nosaltres som l'única espècie i som conscients de que no n'hi ha cap més, però hem de pensar que en el passat doncs, hi havia espècies humanes diferents contemporànies.
I el nostre segon convidat és Michele Catanzaro. És doctor en física i periodista especialitzat en temes científics. Ha tornat fa poques setmanes de les Illes Galápagos. Senyor Catanzaro, bon dia.
Molt bon dia.
Què hi van a fer a les Galápagos?
Bueno, vaig anar a seguir els passos de Darwin, una mica intentant tornar al punt zero, al punt d'inici de la teoria de l'evolució. Reviure aquelles observacions que van portar el Darwin a concebre aquesta teoria tan genial en la meva pròpia pell, diguem.
Per tant, vostè és un admirador de Darwin i de l'origen de les espècies.
Bueno, com podria no ser-ho?
No ser-ho i haver viatjat. Clar. Li hauria agradat viatjar amb el Beagle.
Absolutament, sí. He intentat apropar-m'hi, però clar, aquella experiència va ser única.
A les Galápagos, senyor Catanzaro, ha pogut observar de primera mà d'on va treure la inspiració Darwin. Expliqui'ns una miqueta això, que jo sé que vostè ha vist tortugues amb closques diferents.
Sí, absolutament. Les Galápagos són un lloc ideal per veure en viu en directe la teoria de l'evolució. Per exemple, això que esmentaves de les tortugues, veus tortugues amb closques en forma de cúpula en les illes més humides i tortugues en formes de cadira de cavall en les illes més seques. Això fa que les tortugues amb closca en forma de cúpula puguin accedir a altres recursos que estan a terra, mentre les tortugues amb closca en forma de cadira de muntar poden accedir a molts més recursos perquè poden aixecar més el cap. Llavors allí es veu aquell nexe tan genial que Darwin va saber veure e interpretar entre la forma dels animals i l'ambient en el qual es troben.
I encara ara les Galápagos continuen sent aquesta mena de laboratori de biodiversitat on treballen els científics?
Sí, absolutament.
I malgrat els turistes?
Sí. Bueno, sobre els turistes, en realitat hi ha sentiments diferents en la població de les Galápagos, però sí que segurament són un laboratori sota el sol. Només per esmentar un cas molt recent, a començament d'any es va descobrir una iguana rosa, un animal de 6-7 quilos, de gairebé un metre de llargària, que durant 200 anys que els humans estan allí s'havia escapat a la seva observació. Llavors, de veritat, encara avui les Galápagos són una font inesgotable de sorpreses i de descobriment científic.
Es coneixien entre vostès, senyor Catanzaro, senyor Lalueza?
No, persona. No.
Jo a Lalueza, sí.
Sí que en tenia referències.
Clarament, sí.
A tots dos els pregunto, centrant-nos una mica més en el llegat de Darwin i en la validesa i l'aplicació de les seves teories ara, ha aguantat bé el pas del temps Darwin?
Jo crec que sí. El que passa és que a vegades es parla de darwinisme, la qual cosa jo crec que és un error, perquè sembla que estiguem parlant d'una doctrina o una ideologia, això ho aprofiten també altres persones. Jo crec que hem de parlar més de teoria de l'evolució, perquè des del redescobriment de les lleis de Mendel, és a dir, tota la genètica, doncs el que és una cosa que Darwin era impossible que conegués i que li va portar molts maldecaps, és a dir, totes les lleis de l'herència, que ell realment no es podia entendre com funcionava això, i llavors el segle passat, a mitjans del segle XX, doncs, amb tot el redescobriment de la genètica, i doncs es va crear una síntesi nova, no? I després s'han anat descobrint moltes més coses, no? Per tant, jo crec que ha aguantat òbviament el pas del temps, però la teoria de l'evolució tal com la coneixem ara no és la mateixa que va formular ell, òbviament.
Evidentment, senyor Catanzaro.
No només ha aguantat el pas del temps, sinó que és una teoria essencial per moltíssimes coses. Et faig un exemple. Vaig descobrir fa poc que el 2006 es va fins i tot, diguem-ne, trobar el culpable d'un crim gràcies a la teoria de l'evolució. El doctor Andrés Moya, el director de l'Institut Cabanillas de Biologia Evolutiva de València, va trobar com era l'ancestre comú dels virus que s'havien difós, dels virus d'hepatitis C, que s'havien difós en dos hospitals de València. I va descobrir que era un virus que estava en un anestesista, el Juan Maeso, que després es va poder inculpar d'aquest cas. Llavors, allí, aquest culpable es va trobar exclusivament aplicant la teoria de l'evolució. Això és un de mil exemples de com la teoria de l'evolució no és un pensament filosòfic del segle XIX, sinó és que com de viu i aplicable.
El senyor Lalueza Fox parlava ara de la genètica. Jo imagino que en Darwin no s'hauria imaginat mai tota l'evolució que hi ha hagut, tot el que ha vingut després, com vostè ara ens explicava, però sense Darwin hauria estat possible desxifrar el genoma humà o no? És difícil, no?, ser tan contundent en ciència.
Clar, realment, jo no... Aquestes prediccions, un cop passades, són difícils. Jo penso que realment en algun moment hagués sortit la idea aquesta de la selecció natural, és a dir, hi havia tot un context d'això, potser ell s'avança al seu temps, no? Però jo tinc la idea de que probablement, doncs, efectivament, en algun moment dels darrers 150 anys hauria aparegut igualment aquestes idees, no? Jo crec que estava madura en l'evidència, potser ell es va adelantar, però jo crec que hagués acabat apareixent.
De fet, al seu temps, l'Alfred Russel Wallace, que era un naturalista aficionat, va arribar a formular...
Ja va aparèixer en el mateix moment.
Exacte. Llavors, segurament hi havia un clima propici, diguem.
Deixi'm explicar a la nostra audiència que el senyor Lalueza Fox, tinc entès que demà, coincidint amb que és la data exacta del bicentenari del naixement de Darwin, presentarà una novetat científica important sobre el genoma del Neandertal en què vostè ha participat. Avanci'ns alguna cosa.
Bé, de fet, la presentació oficial la fa el director del projecte, que és el professor Svante Paabo, de l'Institut Max Planck de Leipzig, però efectivament el que s'anunciarà és la consecució del borrador genòmic d'un Neandertal, és a dir, s'ha arribat a la xifra de 3 gigabases, 3.000 milions de nucleòtids, que aproximadament doncs, cobreixen una mica més del 60% del genoma, no? I, òbviament, la data ha estat triada expressament per coincidir amb l'aniversari de Darwin. I llavors el que realment el que resta és l'anàlisi estadístic, l'anàlisi genètic de tota aquesta quantitat enorme d'informació genètica. O sigui que realment l'únic que es fa demà és l'anunci de que s'ha finalitzat el borrador.
Senyor Catanzaro, volia dir?
No, sí, no, jo em veuré amb el Jordi Serrallonga, que va ser la meva guia a les Galápagos, és professor del Parc Científic, el director de Ciència Aventura, aquesta experiència que organitza aquests viatges científics i d'exploració, i també donaré un nou començament al blog on he explicat el programa, a la pàgina del periòdico, que seguirà parlant de llibres de Darwin o llibres sobre Darwin.
Aquests dies n'hi ha moltíssims, ens arriben moltíssims impactes, moltíssims inputs sobre Darwin. Això és positiu, creuen? És bo?
Jo crec que sí. La veritat és que després, a vegades, quan es pregunta a nivell popular, hi ha gent que realment no, encara no té gaire clar quina és l'aportació de Darwin o quina és la idea de la selecció natural. Recentment han sortit unes enquestes fetes a Anglaterra, em sembla, o no sé si...
51%.
De la gent realment no ho desconeix, no? Clar que em sembla que amb aquestes enquestes també la majoria de la gent no sap qui va ser Churchill, no?, per exemple.
Ah. Sí que... Ah, no, jo li parlava d'una altra enquesta, vinculada més aviat al creacionisme, vostè parlava de la Gran Bretanya. Deixi'm una pregunta que també els faig a tots dos. La influència de Darwin va més enllà de la ciència. Per exemple, les seves teories van tenir una derivació ideològica quan els nazis van relacionar la teoria de la selecció natural amb la seva política d'higiene racial i extermini, no? Tot i que, deixem molt clar que el pensament de Darwin no anava per aquí ni molt menys.
Sí, bé, jo crec que això forma part d'un ús retòric que es fa a vegades del coneixement científic, que, bueno, és utilitzar-ho a vegades com una metàfora o com una eina per, diguem-ne, afirmar unes ideologies. Això ha passat amb el darwinisme, però ha passat amb moltíssimes altres teories. Diguem-ne, si ens restringim al coneixement científic en si, diguem que no hi ha cap implicació ni racista ni de cap tipus d'aquest.
Sí, però sí que és interessant, diguéssim, és la conseqüència social que pot tenir una idea científica en el context aquest. És a dir, que a vegades ens pensem que els científics som gent que vivim, en certa manera vivim en la nostra bombolla, no? Però, diguéssim, l'impacte de les idees científiques pot ser molt, molt gran, no? Tot això deriva de les idees del darwinisme social de finals del segle al segle XIX, de Francis Galton, Herbert Spencer i tot això, no? La idea d'aplicar perversament les idees de Darwin a la societat, no? I dir que si hi havia desigualtats socials, doncs era una qüestió de selecció natural, és a dir, que els que doncs vivien en pitjors condicions ho eren perquè naturalment estaven menys adaptats i tenien menys aptituds, diguem, per la societat humana, no? Mm-hmm. Per tant, jo crec que el missatge interessant d'això és pensar que el que fem nosaltres en una societat tecnològica té molt impacte social, o pot tenir molt impacte social.
Senyor Catanzaro.
Sí, potser el que va passar llavors va ser un error que sempre hi ha risc de fer quan parlem de temes de ciència. La ciència es fonamenta en determinats experiments, en determinades experiències, però a vegades hi ha la tendència, quan es veu per on van les coses, extrapolar-les massa, exagerar massa. A vegades, per exemple, amb un cert reduccionisme genètic o un cert reduccionisme en l'àmbit de les neurociències, encara avui sembla que tot depèn del gen o tot depèn d'una determinada àrea del cervell. A vegades no és tan senzill. Segurament hi ha una component biològica, una component, diguem-ne, neural del comportament, però on s'ha de restringir el que la ciència pot mesurar i comprovar, diguem.
De fet, en l'actualitat, ara al fil de les seves paraules, la teoria de l'evolució està acceptada com un fet per la comunitat científica i gran part del públic en general, però dic gran part perquè no tothom hi està d'acord. Ja en l'època de Darwin el debat va ser molt profund, també molt dur per ell, no? L'Església va respondre les seves teories amb una fortíssima indignació. Vostès què en pensen dels anomenats creacionistes? Senyor Lluela Fox.
A veure, jo com a debat intel·lectual, diguem, el trobo tan poc estimulant que em cansa de parlar-ne, però entenc que també hi ha una responsabilitat, diguéssim, social per part del món científic i que diguéssim, si això és un debat, diguéssim, hi hem d'intervenir, no? Jo penso que és un fenomen que estava, diguéssim, mediatitzat per alguns estaments religiosos, no només del món cristià, sinó també com saben, del món islàmic, perquè aquest any 2008 doncs, moltes universitats de Catalunya han rebut un llibre creacionista a tot luxe, editat a Turquia, que s'ha enviat a centenars d'investigadors. I llavors doncs, és una cosa que s'ha generat bàsicament als Estats Units. Nosaltres tendim a pensar de que a nosaltres no ens afectarà perquè som, crec que tenim una opinió massa bona de nosaltres mateixos i pensem que som més avançats i més cultes, etc. Jo crec que és una cosa que si realment se segueix invertint en això, doncs acabarà arribant a casa nostra.
Avui ho he preguntat als nostres tertulians i precisament tenien aquest elevadíssim concepte de nosaltres mateixos i deien que no creuen que pugui arribar a casa nostra. I ara sí, li comento aquesta enquesta que li deia del Regne Unit, on recent 51% de britànics diuen que amb la teoria de l'evolució per si mateixa no n'hi ha prou per entendre la creació del món. O sigui que és com un magma, va com arribant.
Passa també, he de dir, que amb l'evolució, una cosa que no passa amb altres camps científics, com per exemple, no sé, la teoria de la relativitat o la conjectura de Riemann, la teoria de les supercordes, és a dir, no hi ha ningú que vagi pel carrer dient ui, jo això de les supercordes no m'ho crec. En canvi, en l'evolució sí que passa. Jo tinc amics, diguem, que no és que siguin ignorants, però que m'han deixat anar coses com... A mi m'han dit que no hi ha prou temps com perquè evolucionin les espècies. Això per què passa només amb això? És a dir, que es parla d'evolució sense tenir a vegades uns coneixements bàsics d'això.
Sí, us volia explicar una anècdota que em va passar a les Galàpagos. Vaig parlar amb una noia que em feia de guia d'allí, una noia de les Galàpagos, i li vaig dir, però aquí hi ha creacionistes. I la noia em va contestar dient-me, bueno, tinc una amiga que fa nines amb les seves mans. I jo no entenia què em contestava. Llavors vaig entendre que ell havia entès que era creatiu.
Creatiu.
És a dir, que ni sabia que era la paraula creacionista. I després, quan li vaig explicar, em va dir, bueno, aquí tothom és religiós, però ningú hi veu una contradicció. I aquesta experiència senzilla m'ha fet entendre que un pot tenir les seves creences, pot ser religiós o pot ser ateu, que tothom té el dret de creure o no creure, el que vol. Mm-hmm. Però que no hi ha una contradicció després... Sempre que, òbviament, no hi hagi una manipulació retòrica amb el coneixement científic. I també una cosa que remarcaria al respecte és que aquí no tenim dues teories enfrontades o dos integrismes enfrontats. Hi ha una visió que és una lectura literalista de la Bíblia, el creacionisme, i una visió que és científica, que però té molta diversitat a dintre. Els científics tenen molts punts de vista, hi ha molt debat... Hi ha qui diu que l'evolució és contínua, qui diu que va per salts. És a dir, que no és que la ciència és un integrisme o l'evolucionisme és una forma d'integrisme. Hi ha molt debat, a pacte que sí, tothom s'esforci de fer experiments, de comprovar les seves afirmacions, d'entrar, passar pels filtres de qualitat que té la ciència. És a dir, que no tenim absolutament un tancament o un integrisme.
Avui els agraeixo moltíssim. Senyor la Lueza, tinc entès que vostè, de tota manera, va demanar als polítics catalans que es pronunciessin sobre aquesta qüestió, no?
Sí. Bueno, el 4 d'abril passat, el Consell Català de Comunicació Científica vam fer un dinar amb el president del Parlament i amb la Comissió d'Educació del Parlament, i on podíem fer, diguéssim, preguntes als representants del Parlament, i jo vaig fer aquesta pregunta, és a dir, si hi havia la possibilitat de que en alguna escola privada, diguem, doncs s'expliqués el creacionisme com una teoria científica al costat de l'evolució. Jo realment desconec els plans d'estudi i quin és el marge de llibertat que hi ha en això, no? A mi em van contestar doncs que no seria possible. També vaig tenir una mica la sensació de que tampoc no sabíem molt bé de què els estava parlant, la qual cosa tampoc em tranquil·litza, diguem.
No tranquil·litza en excés, no? Carles, la Lueza Fox, Michele Catanzaro, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Feliç aniversari a tots dos. Que vagi bé, gràcies.
El matí de Catalunya Ràdio.